Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Hola amics, bon diumenge, benvinguts al programa Fundacions Ara i Demà. Com va aquest cap de setmana? Ja estem finalitzant aquesta setmana, que també hem passat una miqueta de fred, però per sort sembla que a poc es va calmant. Avui edició número 48 del programa Fundacions Ara i Demà, amb la presència de dues fundacions amigues. Per encetar el programa parlarem amb la Fundació Jubiat, de la mà del seu director general, el senyor Jordi Vilaseca. Amb ell analitzarem l'actualitat de la Fundació i els, a més a més, els felicitarem per la gran tasca que duen a terme i la gran quantitat d'activitats que sempre ofereixen. Poc després anirem a conèixer la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella en Pans, una fundació formada per dues entitats. Avui, el senyor Pere Rueda, cap de planificació de la Fundació en Pans, ens farà 5 cèntims de la tasca que duen a terme aquestes dues entitats fusionades en una fundació. Abans d'engegar el funcionament de l'edició 48 del Fundacions Ara i Demà i donar veu als nostres protagonistes, toca repassar els contactes i les vies de contactes amb el nostre programa. Si ho voleu conèixer o ampliar informació sobre alguna de les fundacions que van passant al llarg de la temporada pel programa, és ben senzill. Només heu de clicar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundacions.cat. Si preferiu fer una consulta a través del correu electrònic, us heu d'adreçar al correu electrònic info@ccfundacions.cat. Al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Maioles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs el primer convidat que passarà per aquesta nova edició del programa Fundacions Ara i Demà és una fundació situada a Manresa. Si a l'inici del programa parlava del fred, jo no sé si el senyor Jordi Vilaseca, que és director general de la Fundació Jubiat, ens podrà explicar alguna cosa més de com calça, de quin peu calça el fred en aquella zona. Molt bon dia, senyor Vilaseca.
Hola, bon dia, bon dia.
Com estem de temperatura aquí?
Doncs mira, molt refredats.
Sí, eh?
Una setmana una mica dura, inclús també una mica de neu, però bé, hem pogut anar tenint l'activitat normalitzada i estem contents. De fet, aquí a Manresa ja sabem que
és un
lloc de temperatures extremes i a l'estiu fa molta calor i a l'hivern molt fred.
Sí. Mira que ens avisaven, que aquesta setmana seria dura, però no, i això costa, eh?
No, hem fet algun rècord. Nosaltres tenim una estació meteorològica i en mesos de febrer hem fet rècord de temperatura, de baixa temperatura. Feia 23-24 anys que no baixàvem, em sembla que a menys 8,5 o en menys 9 sota 0. Hem baixat alguna mínima.
Déu-n'hi-do. És a dir, dintre de la fundació teniu un termòmetre, no?
Sí,
i ho aneu apuntant cada any, eh?
Una estació meteorològica que tenim dintre la mateixa escola.
I aneu apuntant cada any, no?
Sí, llavors anem fent les estadístiques, ho treballem també inclús en algunes aules, i aleshores doncs, això també és un punt de connexió també amb el punt informatiu de TV3, i moltes vegades quan surt la temperatura a Manresa, la informació surt de casa nostra.
Mira, fantàstic, ja hem après alguna cosa més, veus? Exacte. Les curiositats que tenen algunes de les fundacions que van passant pel nostre programa.
Exacte.
Bé, anem a tocar una miqueta la Fundació Jubiat.
Sí.
Senyor Jordi Vilaseca, ens parlava de 25 anys d'aquest rècord de temperatures, però clar, és que la Fundació es va iniciar l'any 1960,
sí.
Per tant, un recorregut ja bastant llarg el que porteu, eh?
La veritat és que sí. La va fundar el meu pare, un 8 de març de l'any 1960, amb 8 alumnes. La Fundació és de caire educatiu, és una escola que ara també ja fa altres activitats, però bé, l'activitat mare de la Fundació és l'escola, i des de l'any 60, doncs, bé, estem aquí a Manresa, i després també fa una colla d'anys també a la Seu d'Urgell.
Un 8 de març, m'imagino que vos, com a fundació els marca molt aquella data. A títol personal és el dia que va néixer el meu fill, per tant,
carai,
tenim alguna cosa en comú, eh?
Molt bé, enhorabona. Sí, home, si nosaltres cada 8 de març doncs, parem una mica, celebrem una mica aquesta data i ho fem doncs, amb totes les persones que treballem a casa i bueno, d'alguna manera també retem una mica d'homenatge i donem uns premis de fidelitat, aquelles persones que en fa 15 i algunes que en fa 25. I llavors és un dia doncs, molt especial per la Fundació Joviat.
Doncs aquest any ens farem un truc, el meu petit fa un any, per tant, això
molt
ho hem de celebrar tots junts.
Mútuament, doncs molt bé.
Ho hem de celebrar tots junts. M'agradaria, al principi ho comentava, sempre al final del programa tenim una petita agenda on fem una petita repassada d'algunes tasques, algunes activitats que fan les fundacions en les properes setmanes, i normalment la Fundació Joviat sempre la tenim inserida, no?, en aquella secció.
Sí.
Això vol dir que esteu molt vius, no?
Doncs molt, molt vius. La veritat és que amb 1.800 famílies a les nostres aules i gairebé 200 persones al servei d'aquestes famílies, doncs hem d'estar vius, hem d'estar atents, hem d'estar il·lusionats i hem d'estar molt animats perquè, malgrat la situació que estem vivint, doncs jo dic que som un espai d'oportunitats, no? I nosaltres ja ens subtitulem Fundació Joviat Escola de Vida. I, per tant, doncs, no només, més enllà de lo acadèmic, de lo educatiu, de lo que està previst, doncs, diguéssim, la normativa, doncs, tenim un gran reguitzell d'activitats esportives, lúdiques, culturals, i aleshores doncs, ja fa molts anys doncs, que som ben presents en aquest àmbit educatiu i cultural de la nostra Catalunya central.
Anem a situar una mica els nostres oients. Sí. Sempre els expliquem una miqueta quin tipus de fundacions són les que fan les activitats, però expliqui'ns una miqueta què és exactament la Fundació Joviat, molt relacionada amb el món de l'ensenyament, també de l'esport, que després ens ho explicarà.
Doncs la Fundació Joviat comença amb una llar d'infants, de nens molt petitets, de 5 i 6 mesos, just quan les mares doncs, acaben la maternitat, i aleshores segueix amb una línia educativa de 3 línies per educació infantil, educació primària i secundària obligatòria, en un edifici. Això està, doncs, diguéssim, un edifici a l'entrada a Manresa.
Sí.
I aleshores, en un altre edifici hi ha tot l'ensenyament secundari postobligatori, que llavors hi fem les 3 modalitats de batxillerat, i hi ha doncs, una colla de cicles formatius de grau mig i de grau superior de les famílies administrativa, sanitària, informàtica, i aleshores també darrerament doncs, hem plantejat cicles formatius de la família d'Hípica, i a la Seu d'Urgell fem tota la part de tècnics esportius de muntanya i d'esquí. I aleshores això seria la part educativa més reglada. L'escola d'hoteleria, que doncs, poder és la que ens ha donat més projecció internacional, en la que fem tots els cicles formatius de grau mig i de grau superior, i aleshores també tenim una bona oferta de formació ocupacional per persones que s'han quedat a l'atur. També fem el programa Qualifica't, a l'Acredita't, i aleshores doncs, també hem obert també una línia d'assessoria i formació per petites i mitjanes empreses. D'algunes d'aquestes famílies professionals doncs, també ens ha semblat oportú doncs, poder acompanyar aquests nois i noies que acaben a l'escola i que ja s'insereixen al món productiu, en el món professional, que quan estan en algunes empreses doncs, els puguem també doncs, acompanyar en algunes línies de producció, en alguna línia de procés, en algunes línies de producte, etc. No?
Moltes vegades quan passen fundacions relacionades en el món de l'ensenyament i també en el de la formació laboral, jo sempre parlo a títol personal de que sou poc menys que fades, no? Perquè realment trobar feina en els temps que corren i sobretot motivar aquella gent que sempre ha tingut una mateixa feina i de cop i volta es veuen a l'atur i no saben massa per on tirar, això com es planteja?
Doncs es planteja amb molta passió. A nosaltres ens agrada molt la feina que fem, som un equip de persones que fa molts anys que treballem junts. Tenim projecte, i jo dic projecte amb ànima, és a dir, avui més que mai doncs, fa falta doncs, institucions i entitats, sobretot educatives, que tinguin un gran compromís doncs, amb la situació que tenim. I per tant, doncs, també amb una gran presència al seu costat, acompanyant sempre aquest procés de vida de persones a vegades molt joves, però de persones també adultes que s'han trobat en aquesta situació de perdre la feina o d'haver de canviar de sector, i troben un equip de professionals preparat, troben unes instal·lacions adequades i sobretot doncs, troben també un lloc en la que és una institució molt oberta, una gran relació amb moltíssimes empreses de diferents sectors, en el que doncs, aquests nois i noies doncs, poden anar-hi a fer pràctiques, poden fer-hi visites també, i anem molt de la mà doncs, de diferents empreses també que ens ajuden a complementar la formació que fem a les aules.
A més, abans ho ha mencionat, l'Escola Joviat és coneguda més per la seva fantàstica projecció esportiva de les diferents disciplines del centre. Heu sigut campions, a més, de moltíssimes disciplines. Això per què és?
Mira, doncs perquè tenim una cultura de l'esport doncs, que fa molts anys que va començar, des dels primers anys, doncs ja que el meu pare va iniciar doncs, diferents disciplines esportives, que vam començar doncs, plantejar l'esport com una eina educativa cabdal, amb una importància molt gran. Aleshores, avui doncs, ens hem convertit en un referent, diguéssim, també a la nostra ciutat i a la nostra comarca, amb gairebé 28 grups de bàsquet, 7 grups de futbol sala, hi ha un grup de hockey en línia, tenim 8 grups que fan patinatge artístic, 6 grups que fan escacs, que també tot això són equips doncs, que també participen en competicions federades, un grup de natació. Llavors també fem esport per pares, hi ha dos grups d'esport per pares que cada setmana doncs, fan també esport aquí al nostre pavelló. I bé, aleshores això doncs, ha fet que en algun moment haguem estat també de sort de tenir alguna bona fornada. Hem guanyat el campionat d'Espanya de les sèries col·legiales, que són aquest campionat d'escoles en les seus on hi ha clubs ACB.
Sí.
I aleshores doncs, a nivell federat també històricament hem guanyat algun campionat d'Espanya, de bàsquet femení sobretot tenim bons equips, i també de bàsquet masculí que hem fet també equips amb la Salle, ens diem Jovial La Salle. A partir d'una edat, doncs, dos escoles de la ciutat doncs, fem també un sol club i així doncs, també doncs, tots els alumnes poden tenir cabuda en diferents equips.
Quan has mencionat la paraula natació i Manresa, m'haig de posar en peus, perquè gran Manel Estiarte, que ve de la vostra terra i segur que ha ajudat encara a col·locar més Manresa a nivell esportiu.
No, i tant que sí. En Manel ha sigut una persona fantàstica, a part d'un gran esportista,
sí, tant.
Una gran persona, i que mira, fa poc el vam tenir aquí doncs, en una festa de promoció dels alumnes de batxillerat, donant testimoni una mica de la seva trajectòria i dels seus valors, no? I una persona que l'estimem molt i que també doncs, és molt propera a la nostra escola.
Subscric al que diu perquè hem compartit club del Club Natació Atlètic Barceloneta
i puc
signar el que ens comenta.
D'aquí també ha sortit Antoni Elias, també.
Sí.
És exalumne de la nostra escola, també, i una persona doncs, que també ha triomfat en el món de l'esport i que també és una persona molt manresana, molt vagenca i que sempre defensa molt a la terra.
I tant que sí. Vaja, no us podeu queixar, heu tingut...
No, i tant que no.
Teniu una bona plantilla.
Sí.
M'agradaria, per finalitzar, que ens expliqués una miqueta quins cursos teniu preparats ja per aquesta temporada, per aquest inici d'any i també ja cara després l'estiu.
Doncs mira, aquest any hem engegat cursos, doncs, com t'he dit, de la família professional d'Hípica, que estem contents perquè la part comú la fem a Manresa i la part específica l'hem començat a una Hípica de Viladecans i llavors farem també un grup a Girona, a les Tanques. Aleshores, per l'any que ve estem pensant de començar un cicle formatiu de grau mig de conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural, de grau mitjà, doncs, que ens fa molta il·lusió perquè pensem doncs, que en el món del lleure i en un futur molt immediat tindrà molta sortida. I aleshores, doncs, bé, seguir doncs, amb l'oferta formativa que t'he explicat. Aquest any estem d'enhorabona perquè fem els 25 anys d'escola d'hoteleria i ens fa molta il·lusió perquè, home, després de tota aquesta trajectòria, doncs, alguns dels millors cuiners del nostre país, i t'he de dir, sense semblar una mica arrogant, doncs, que del món han sortit d'aquesta casa, no? Alguns cuiners doncs, dels primers restaurants doncs, més prestigi. I llavors el dia 21 de maig, si tot va bé, doncs, celebrarem una festa molt bonica fent un homenatge a totes les persones que han passat per l'escola i que han fet possible doncs, aquesta escola d'hoteleria.
I aquest dia de maig hi haurà teca dels grans xefs que han sortit de l'escola Jubilà?
I tant que hi haurà teca, ja esteu convidats.
Esperem la invitació.
Sí, la farem arribar i si voleu venir estarem encantats que ens acompanyeu perquè serà un dia molt, molt bonic per nosaltres i serà un dia històric perquè celebrarem aquests 25 anys d'escola d'hoteleria.
Home, si hi ha bona teca ja pot comptar amb mi a títol personal i també amb el nostre tècnic,
Antoni
Huguet, que ja fa salivera.
Molt bé.
M'agradaria que ens donés un contacte doncs, per aquests oients que ens han escoltat i que estan interessats en l'escola Jubilat. Què haurien de fer?
El web, bàsicament, és el més...
el més ràpid.
www.jubilat.cat.
Sí.
I aleshores nosaltres estem, diguéssim, a Manresa, a la muralla Sant Francesc.
I un telèfon?
I el telèfon 93
sí.
872
sí.
69 88.
69-88. Doncs aquestes són les dues maneres de posar-se en contacte amb la Fundació Jubilat.
Sí, t'entendrem i qualsevol persona que inclús vulgui també conèixer una mica doncs, la nostra història i doncs, ara també hem editat un llibre d'aquests 50 anys d'escola que també ens ha fet molta il·lusió perquè és un recull fantàstic de totes les activitats i de tota la nostra trajectòria aquí a Manresa.
Ho dèiem a l'inici, una fundació que està molt viva, que fa moltíssimes coses. Apunteu bé www.joviat.cat o bé al telèfon 93 872 69 88. Com ens apuntava el Jordi Vilaseca, el director general de la Fundació Joviat, Fundació Joviat Escola de Vida, sens dubte. Moltes gràcies pel seu temps, senyor Vilaseca, i moltes que gràcies, acabi de passar un bon cap de setmana.
Moltes gràcies, eh?
Una abraçada.
Adéu-siau.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Mayola.
Doncs la següent fundació que passarà pel programa és la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella en Pans. Aquesta fundació, iniciada l'any 1965, per un grup de pares i mares, es centra en millorar la vida dels discapacitats intel·lectuals. Per parlar-nos de la Fundació, ens acompanya avui el senyor Pere Rueda, que és cap de planificació de la Fundació Empans. Senyor Rueda, benvingut.
Sí, gràcies.
Bé, primer de tot, m'agradaria que ens expliqués una miqueta com... És a dir, és una fundació que té dos noms, per tant, Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella i també Fundació Empans. Com neix aquesta fusió? Per què decidiu unir-vos?
Realment, l'any 1965,
sí,
hi ha una associació de pares, eh? Uns pares i mares que es van ajuntar per començar a posar en marxa una sèrie de serveis pels seus fills. Primer pels més petits, a nivell d'una escola especial, i també pels més grans, un taller d'impremta. I això ha anat creixent durant els anys, any rere any, amb altres tipus de serveis. I va estar, doncs, fa uns quants anys, doncs a l'any concretament 1994,
sí,
veient les necessitats que tenien les famílies de que, doncs, com deixar els seus fills quan ells no hi fossin, doncs es va posar en marxa, es va crear la Fundació Tutelar. I això ha anat avançant fins que aquesta associació Empans més la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella, que bàsicament té aquesta funció de tutelatge a les persones, doncs, que les famílies comencen, doncs, a defallir d'alguna manera o altra, doncs, a partir d'aquí, doncs, ara fa dos anys, aquesta associació Empans s'ha convertit en la Fundació Empans. No sé si m'ha entès perfectament.
Sí, perfectament, perfectament. A mi m'agradaria, doncs, començar també aquesta entrevista, doncs, comentant la fotografia que il·lustra la pàgina web de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella en Pans, on surt una fotografia d'un noi amb síndrome abraçat d'una monitora o d'una tutora, m'imagino, amb un peu de fotografia que diu el següent, diu: som diferents, som iguals. Aquest és el missatge que voleu transmetre als nois i noies que passen per la Fundació?
Aquest és el missatge, però no tan sols, doncs, els nois i les noies,
sí,
campants, sinó també a la societat que ens envolta. És a dir, som diferents perquè, o les persones amb discapacitat intel·lectual són diferents perquè necessiten suports, les persones necessiten suports, necessiten ajuda de les altres persones, ja sigui mitjançant el personal que treballa amb ells, cuidadors, monitors, mestres, o ja sigui per part del veí quan un viu, per exemple, en una llar residència al mig de Manresa, a Súria o a Sant Joan d'en Vilatorrada. És a dir, ajuts per l'autonomia personal, ajuts per la seva autodeterminació a la vida, i també som iguals. Som iguals perquè tenim o perquè tenen o han de tenir els mateixos drets que qualsevol ciutadà. És a dir, quan un va al metge, per exemple, un va comprar, doncs se'ls tracti d'una manera, doncs, com a persones que necessiten una sèrie de suports i que tenen unes necessitats ajustades, diríem, al seu nivell de comprensió, a la seva comunicació, a les seves relacions. I, evidentment, no solament tenen deures, sinó també cal dir-ho, diríem, drets, sinó que també tenen deures a fer.
Vostès que estan en contacte tant amb les persones amb discapacitat com amb les seves famílies, qui diria que necessita més ajuda per tirar endavant? És a dir, qui té més força per solucionar tots els problemes que se'ls plantegen? Les persones amb discapacitat o les famílies els hi costa més, doncs, posar totes les eines perquè la cosa tiri endavant? Qui diria que té més força?
Bueno, jo diria que, a veure, en primer lloc, quan una família, doncs, no té serveis, les necessitats més fortes estan a les famílies. Aquest potser no és la nostra situació, ja que les famílies del Bages, sortosament, doncs, pràcticament totes les que han demanat serveis el tenen pels seus fills. Ara bé, a banda de que una família tingui, diríem, serveis pels seus fills, Nosaltres també, les famílies necessiten orientar-los, perquè aquests fills a vegades tenen un servei d'atenció diurna i cal orientar-los per quan el seu fill està a casa, o també tenim grups d'ajuda mútua entre els pares doncs, nous, els pares joves. A vegades les famílies necessiten algun tipus de programes de respir per quan doncs, estan malalts o volen sortir fora, també els hem de procurar, o també els hem d'ajudar doncs, a gestionar les seves ajudes, o inclús en aquest moment, crec que també és molt important en aquest tipus de crisis, el poder disposar doncs, d'un programa que tenim de beques, sobretot doncs, per ajudar-los els seus fills a mantenir les activitats i la qualitat de vida que en aquest moment tenen. Les persones amb discapacitat, evidentment, també tenen unes necessitats quan no són ateses, per exemple, alguns tenen en aquest moment necessitat de poder-los donar feina, estem en una època de crisi amb el sector laboral, doncs, malauradament, doncs, a no tots els que volen tenir feina els hi podem donar, encara que ho veiem amb la majoria, i quan una persona ja té els seus serveis, doncs també té, nosaltres els hem de procurar respondre a les seves necessitats, als seus desitjos i les seves preferències. És a dir, nosaltres els hem de donar un bon servei, ja sigui de dia, ja sigui d'acolliment residencial, ja sigui laboral, un servei que sigui de qualitat, una bona qualitat de l'atenció, una bona qualitat amb els equipaments i, evidentment, això ho ha fet amb una gestió de qualitat. És a dir, que els hem d'ajudar a ser més autònoms, a participar, a prendre decisions, a comunicar-se, a relacionar-se, i tot això és una mica el que veiem respecte a les necessitats de les persones. I, bueno, i quines eines tenim per fer-ho amb tot això? Doncs tenim doncs, uns bons professionals, no solament professionals que són bons des del punt de vista tècnic, sinó també humà, és a dir, amb unes actituds, amb uns valors, amb unes creences adients per poder treballar amb aquestes persones. Jo crec que això és un tema important, és a dir, disposar d'uns bons professionals, disposar d'uns bons serveis, uns bons equipaments, uns bons recursos i sobretot, tenir clar quina és la nostra missió, que és la millorar la qualitat de vida de les persones que nosaltres doncs, atenem.
Una de les branques que ha comentat a nivell laboral, per exemple, des de la Fundació es fan diferents tipus d'activitats comercials, com és l'impremta, la neteja, la jardineria, el medi ambient i moltíssimes altres opcions. Quina és la resposta que trobeu actualment, el que dèiem, amb la situació en el marc en el qual vivim? Quina és la resposta que troben a nivell laboral, la sortida que tenen aquests alumnes?
Bueno, a nivell laboral, en aquest moment, clar, nosaltres a veure, tenim diversos programes que ens ajuden a facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat. És a dir, des de que estan acabant, diríem, l'etapa escolar, doncs tenim, doncs, estem gestionant programes com el PQPI, com en un programa que tenim que és molt interessant pels més grans de 16 anys, que es diu Funciona, tot el tema de cursos de formació ocupacional, tot això ens ajuda que aquestes persones es faciliti la seva inserció en el món laboral. I quan diem inserció, a què ens referim? Ens referim a inserció, ja sigui a l'empresa especial, ja sigui a l'empresa ordinària. A l'empresa especial nosaltres tenim tot un ventall de seccions laborals i el motiu d'aquest ventall és per poder que les persones donar-li la feina que més necessiten o els hi va bé o desitgen. És a dir, nosaltres som, diríem, l'antítesi del que és una empresa, entre cometes, normal, en el sentit que una empresa normal bàsicament va a un monoproducte i, en canvi, nosaltres hem de donar tot un ventall, com vostè ha dit al principi, impremta, jardineria, neteja, restauració, recollida selectiva, per poder facilitar aquest procés de treball. I nosaltres, ja dic, en aquest moment estem donant feina a nivell de centres de treball i, malauradament, ens costa una mica més, en aquest moment, de poder inserir. Si bé amb l'empresa ordinària, doncs encara en aquest moment estan sortint forces oportunitats. No dic per tothom, però sí que realment les empreses de la comarca estan molt sensibilitzades en el nostre camp, ja sigui pel tema del compliment de les mesures alternatives del 2%, o ja sigui doncs, per això ara que es parla de la responsabilitat social a les empreses, però sí. Potser el que ens ha baixat més la feina és amb els municipis, amb els ens, diríem, locals. Aquí sí que s'ha vist una fallada important. Com vostè sap, doncs, que les entitats locals, els municipis, sí, tenen problemes doncs, econòmics. Doncs clar, nosaltres, si fem jardineria per molts municipis, doncs ara doncs això ens ho estan retallant. I aquesta és una dificultat que tenim que recol·locar a les persones que no van poder tenir feina que fins ara tenien amb els municipis.
Avui hem parlat amb el senyor Pere Rueda, el cap de planificació de la Fundació Empans, exclusivament, una fundació que, per exemple, compta amb més de 500 persones que formen l'equip humà d'Empans. M'agradaria, per finalitzar, que ens doni un petit contacte per a aquells oients que puguin estar interessats, doncs, en ampliar una miqueta de la informació que hem donat avui, en acabar de conèixer la Fundació i que també es puguin adreçar directament amb vostès. Què haurien de fer?
Bé, nosaltres tenim una pàgina web.
Sí, endavant.
Molt accessible, la web d'Empans, eh? I després, doncs l'altra forma és dirigir-se directament. Nosaltres som una entitat de base comarcal.
Sí.
Vages, això no vol dir que no atenem persones, si ens les envia el Departament de Benestar Social i Família, d'altres territoris. En aquest cas, doncs, sí que vagi amb manca de places, amb llars residències o residències, amb algunes comarques, i doncs, el Departament procura que hi hagi llocs en pans, i els hem en aquest moment donar, a part d'acolliment regional, els hem de donar doncs l'ocupació durant el dia, ja sigui a nivell d'atenció diurna o sigui doncs laboral, eh? La forma, ja dic, de dirigir-se a través d'Empans, o si no doncs, de la web d'Empans, o si no doncs el telèfon és 93 827 2300. Són formes d'accedir-hi. Si és una família que necessita serveis, la posaran en contacte amb el Departament de Treball Social, que és la via d'entrada, diríem, als serveis d'Empans.
Doncs fantàstic. Aquestes són les dues maneres de posar-se en contacte a la Fundació. Bé, visitant la pàgina web d'Empans o bé tocant el telèfon 93 827 2300. Senyor Pere Rueda, moltes gràcies pel seu temps i que tingui un bon cap de setmana.
Fundacions ara i demà. Els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs vinga, anem ràpids, perquè abans d'acomiadar-nos toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. La Fundació Bofill presenta una sèrie de debats molt interessants sobre el paper del professorat anomenats Què vol dir ser mestre avui? Tots els dimecres fins a l'11 d'abril, de 6 a 8 del vespre, es pot assistir de forma assistencial o bé a través d'internet a les diferents xerrades que s'aniran fent al llarg de les setmanes. Per a més informació i per saber on es fan aquestes xerrades in situ, podeu visitar el web www.cmestreavui.cat.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Hem pogut fer poques propostes d'agenda, anem curtets de temps, per tant, si voleu ampliar informació, voleu tenir més propostes d'activitats, només heu de visitar la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundacions.cat, i allà doncs, trobareu totes les activitats que fan les fundacions en els propers dies. Amics, us donem la benvinguda, les gràcies també, evidentment, per haver estat amb nosaltres, i la propera setmana ens tornem a trobar ja amb l'edició 49. Déu-n'hi-do, ens apropem ja al 50. Això està molt bé. Bon diumenge, vagi bé.
Ràdio Estel.